Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 28 de gener de 2026. Des de Ràdio Vilafranca, una salutació en nom de tot l'equip. A la capital, al penedesenca, us acompanyem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. La resta de l'equip, escampat per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Avui comencem amb una estrena. Aquest dimecres, unes tres setmanes després de Reis, tenim estrena una nova secció que anirà mensualment, els dimecres, després del sumari, i que es diu Parlem de diners, que ens acostarà al Dani Sánchez per tenir un bon coneixement i una bona planificació financera. I a dos quarts de deu no falla mai l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en el primer flash que ens acosten els companys. Tot seguit, les espurnes literàries a càrrec de l'Anna Ruiz Mestres. Avui la nostra convidada és la llorencenca Nati Soler Alcaide i amb ella parlarem de l'ànima de la pedra seca. A les 10 i 6, a l'actualitat, el Gerard Domingo, director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, ens presentarà la nova edició del Wine Travel Observer i també ens parlarà de la formació contínua i subvencionada que fa l'escola, com aquest curs de direcció estratègica que acaben de començar, però que encara té alguna plaça. A dos quarts d'onze, de nou, cinc minuts per posar-nos al dia, per saber què passa a les nostres comarques, al segon flash informatiu. I a partir de dos quarts tocats d'onze i fins les onze, aquí qui mana són la nostra gent gran. Avui són la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjan, que venen un cop a la setmana a dir-hi la seva, a fer tertúlia. Avui els proposem començar parlant de Carnaval, perquè d'aquí una setmana ja arrenquen les rues més matineres a l'Alt i al Baix Penedès. Obrirem la tercera hora a les 11 i pocs minuts amb els amics de Vinzeum. Avui ens acompanyarà el Jordi Ribas i la Dolors Garcia, representant dels amics de Vinzeum, perquè estan a punt de celebrar, de convocar trobada anual. També trucarem l'Eloi Sandrós, del Casal Popular La Garalda, perquè ens presenti l'escola d'hivern que celebren la setmana vinent, en part, a Vinzeum. A dos quarts de dotze, última cita amb l'actualitat. Els companys dels serveis informatius ens expliquen com va tancant aquest matí de dimecres a les nostres comarques. I acabarem amb un parell de propostes recollides a la gent del detall. D'una banda, la presentació Moja d'Entre el silenci i el record, un llibre dedicat a les víctimes de la Guerra Civil a Olèrdola. En parlarem amb els seus autors, Daniel Perea i Arantxa Torres. I de l'altre ens farem ressò d'una formació gratuïta per a dones en situació d'atur que impulsa Creu Roja a Subirats. Ens ho explicarà la Gemma Roca. Així sonarem aquest matí de dimecres a l'antena del Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb ritme estrenem avui una nova secció, Parlem de diners, una qüestió molt necessària i de la qual segur que n'aprendrem molt assolint coneixements per tal de tenir una millor planificació financera. Un cop al mes ens aniran guiant per conèixer conceptes com la protecció davant d'imprevistos, els estalvis, les inversions i moltes qüestions més. Sempre des de Domenys Ràdio i amb la Laia Batlle.
Doncs arrenquem aquesta secció, aquesta nova secció al programa i ho fem parlant d'un tema que és molt important i que ens ha d'ocupar, com és els nostres diners. Volem donar la benvinguda al nou col·laborador, el Dani Sánchez. Ell és planificador financer i el tenim aquí preparat. Dani, molt bon dia.
Molt bon dia, Laia.
Com estàs?
Molt bé, la veritat.
Com prova aquest 2026, de moment?
De moment, bé.
Bé?
Sí, sí.
I econòmicament parlant?
Bueno, doncs bé, si hem fet els deures, anirà bé.
Jo crec que això és una de les coses que parlarem al llarg d'aquestes seccions i m'agradaria, doncs, primer de tot preguntar-te què passarà en aquesta nova secció que estrenem avui en aquest Parlem de diners, Dani.
Pues mira, l'objectiu d'aquest espai és ajudar les persones a entendre millor les seves finances personals i al final que prenguin millors decisions que li ajudin a viure millor en el seu dia a dia.
Clar, estem parlant de que tots podem ingressar uns diners, tots tenim uns diners, tots sabem que els diners ens ajuden a viure, però si no hi ha una bona gestió del que són els nostres diners, mai se sap què pot passar, no?
Exacte, és una cosa que ningú ens parla, per desgràcia, no? Ni a l'escola, ni a la feina, ni a cap lloc, però tothom tenim diners i tothom gestionem diners. Per tant, hem de saber què hem de fer amb aquests diners, no?
Creus que ens falta cultura financera, Dani? Així en general?
Sí, falta educació financera. Realment sí, falta molta educació financera. I tenim moltes creences limitants també que, a més, no ajuden, no? També hem d'entendre que totes les persones som diferents, no hi ha dues persones iguals, no? I cadascú tenim, doncs, els nostres objectius, tenim diferents patrimonis, cobrem diferent, tenim diferents maneres de relacionar-nos amb els diners, doncs llavors tot això afecta, no? I no podem dir o fer alguna cosa general per tothom, no? El que et pot anar bé a tu, doncs a lo millor no és el millor per mi. Perquè moltes vegades, em venen clients de dir, ostres, Dani, què faig amb aquests diners, no? On inverteixo això? I dic, bueno, primer hem de saber moltes altres coses que no anar directament a la inversió, no?
Per tant, Dani, en aquesta secció que comencem avui, explica'ns una mica del que parlarem i del que no parlarem, perquè, clar, si els diners cadascú els veiem d'una manera diferent, com ho farem per aglutinar els nostres oients en aquest espai?
Pues mira, he de deixar molt clar que aquest programa, no, hi ha coses que parlarem i coses de les quals no parlarem, que no anirà aquest programa d'això. El que no volem és que totes les persones siguin uns experts financers, no? En finances. No cal fer això.
Però sí que no és necessari que ens convertim tots en brokers ni en... no?
No, exactament. Vale, no. Però sí que hem de saber gestionar els nostres diners. Vale, això sí. Llavors, és un espai que jo no et diré en què has d'invertir, per exemple. Vale? Per molt que m'ho preguntin, no diré en què has d'invertir. Tampoc recomanaré cap producte financer, vale? I ni haig de prometre cap fórmula màgica, no?, per fer-te ric o com tenir resultats fàcils. D'això no en parlarem. I tampoc faré cap recomanació comercial. D'acord?
Molt bé, perquè clar, quan parlem de fer diners fàcils... malament.
Sí, això no, ja et dic jo que no existeix, si no hi hauria molta gent que ho estaria fent.
Segurament.
I no és el cas.
Vale. I llavors, de què parlarem?
Pues mira, és bàsicament per entendre les normes dels diners, vale? Les normes del joc, que podem dir, no? Com funcionen els diners. Que tinguem també un bon criteri, dic diferents coses, perquè tinguin un bon criteri per gestionar aquests diners.
D'acord, sí? Molt bé.
I també, per quan arribi el moment de prendre una decisió, que sàpigues quina decisió és la millor, la que millor pot ser per tu. No la que et digui el veí, sinó quina decisió és millor per tu. I també, pues, a qui hem de demanar ajuda quan tinguem algun dubte, algun problema relacionat amb els nostres diners, no? Saber a quina porta hem de trucar perquè ens ajudin, perquè tothom no sap de tot.
No, està clar, i per això doncs, està bé que haguem començat aquest espai. Dani, parlaves abans de que falta molta educació financera i el que una mica la pretensió, no, d'aquest espai és que la gent aprengui a com gestionar els nostres diners. Creus que és un bon moment ara, a començament d'any, per fer aquest propòsit?
Bueno, que penso que sempre és bon moment.
Sí, ja anem tard.
Sí. Deia, no, el millor moment era ahir i el segon millor moment és avui. És avui, així que cal fer-ho. Però sí, tothom, si, no sé si tu t'has fet, en aquest cas parlo de tu, no?
Sí.
T'has fet algun propòsit, no?, d'altres anys, de dir, bueno, aquest any estalviaré això, o aquest any invertirem això, o aquest any... I si no fas un bon pla i no et dediques realment a això i no tens per escrit, al final no ho aconsegueixes, no?
Mm-hmm.
I al final és una cosa que anem postergant, no? Ho anem deixant perquè, bueno, anem tirant el nostre dia a dia, mm-hmm. però és una cosa que podíem fer per viure molt millor i no fem.
Mm-hmm. I que segurament de vegades ens pensem que la gestió que en fem nosaltres dels nostres diners és deixa-m'ho dir així, és la bomba, no? De dir, bueno, jo vaig arribant a final de mes, doncs per tant, ostres, però mai ens plantegem potser objectius a llarg termini, no? I llavors, clar, quan arriba el moment de que vols aquell objectiu, dius, doncs ara no tinc els diners per poder-ho fer, no? Això passa.
Sí, sí, passa i molt.
Que ens creiem més del que realment sabem, no?
Sí, és veritat, i em trobo moltes persones que li passa això, no? O moltes vegades també és per desconeixement, que no saben realment què poden fer. Sabem gestionar el nostre dia a dia, més o menys, anem tirant, però no saben planificar a llarg termini, que és el més important, perquè a vegades és el que tu dius. Tu vas fent el teu dia a dia, però arriba un moment que t'has de comprar un cotxe. Què fas? Vas al banc, com sempre, i demanes un crèdit. Llavors ja estàs...
Ja estàs a la roda aquesta,
ja estàs endeutat, ja estàs agafat.
Totalment. Clar, Dani, avui t'estrenes, no?, com a col·laborador al programa i és important que et coneguem una mica, perquè, clar, parlar de diners de vegades ens agafa una mica com... No, la gent, quan parla... Ens costa parlar de diners.
Sí, sí, és un tema... Encara és un tema tabú. Parlem de moltes coses, de sexe, del que calgui,
sí.
Però els diners encara costa. Sí que és veritat.
Llavors, clar, que vingui una persona aquí al programa i digui, va, doncs ara anem a parlar obertament de diners. Clar, qui ets? No? Què fas aquí, no?
Doncs mira, jo no vinc del món financer. Uh-huh. Jo sóc enginyer, vaig estudiar un MBA i he treballat durant més de 20 anys en diferents empreses multinacionals. Uh-huh. I durant tots aquests anys he viscut moltes situacions diverses, tant personals com professionals. Personalment, pues mira, que coses m'han fet créixer, no?, per dir-ho així. Mm-hmm. Em vaig hipotecar fins al coll, em vaig divorciar, he fet diverses inversions, algunes han sortit bé, altres han sortit malament, però bueno, tot això fa que tinguis un bagatge que et fa millorar, no?
Mm-hmm.
I a part, a nivell professional, per sempre m'han vingut persones que tenien algun tipus de problema o algun dubte relacionat amb els seus diners o les seves finances.
Mm.
Llavors, arrel de que la gent em venia i veia, no, problemes amb les persones que estaven al meu voltant, vaig decidir, ostres, pues, per què no ho faig professionalment? Perquè al final és el que estic fent, però de manera completament voluntària, no?
Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, i ara que ja ets planificador financer, entenc que estàs inclòs dintre d'algun, no sé si hi ha algun grup de planificadors financers o hi ha algun espai de dir, ostres, doncs és com ensenyar la targeta, no? Mira, sóc aquest i estic avalat per aquí, no? Existeix això?
Doncs sí, mira, jo estic associat i certificat per l'Associació d'Educadors i Planificadors Financers i em vaig treure aquesta certificació i aquesta és una institució espanyola que ha portat i certificat estàndards internacionals de qualitat. Què vol dir això, no? En paraules, què ho entenem? Pues és la màxima garantia que pot oferir als ciutadans quan parlem de finances personals.
Mm-hmm. Molt bé, per tant, és una professió coneguda i que... No sé si és coneguda, però que sí que existeix, diguéssim.
Existeix, el que passa que no és tan coneguda. Coneixem altres tipus de... Bueno, tothom coneix, no? Qualsevol persona va al banc i li ofereix qualsevol cosa, ja diu, mira, pues, a mi ja m'assessoren, ja estic bé, no?
Clar.
Però hi ha moltes persones. Després parlarem també, si vols, de diferents persones que, o diferents agents.
De fet, era una pregunta que t'anava a fer ara.
Ah, sí?
Sí, sí, perquè, clar, tu dius, jo sóc planificador financer, fantàstic, però és això, no?, que ens trobem moltes figures que ens poden donar pautes o ens poden assessorar sobre els nostres diners, principalment en bancs. Llavors, clar, quina diferència hi ha entre el servei que ens pots oferir tu com a planificador financer que no, doncs, un assessor financer que ens puguem trobar a l'assistent de l'aplicació del mòbil, saps?
Sí, exacte. Exacte. Sí, sí, ara el que tu dius és veritat, no? A les aplicacions del banc surten moltes coses, no?
En què et puc ajudar, no? Sí. En què et puc ajudar?
Pues no ho sé, no sé si m'ajudaràs molt o no. Però, bueno. Mira, per fer una comparació, és com si tu vols fer-te una casa, el primer que fas, què faries tu en aquest cas? Si vols fer-te una casa, què és el primer que fas?
Sí. Jo aniria a un arquitecte, no?
Molt bé, perfecte, veus?
Comencem
vale,
bé.
Doncs aquest arquitecte que aniries per fer-te els plànols de la casa és el planificador financer. Nosaltres què fem? Els plànols financers de la teva casa, vale? De la teva casa financera. Llavors, tu m'has de dir, clar, quines són les teves prioritats, on vols arribar, quins són els teus objectius, quins recursos tens, tot això. I amb el que tu em donis, doncs llavors ja fem una planificació. Fem els plànols de la teva vida financera. I a partir d'aquí, un cop que ja tenim els plànols, en el cas de la construcció, què faries? Anar al constructor i buscar els diferents productes per fer-te la casa, no? Els diferents materials.
Sí.
Doncs aquí fem el mateix. Jo, com a planificador, què miro? Primer mirem objectius del client, quins recursos té, tant presents com futurs, i definim les estratègies per assolir aquests objectius, doncs, amb els menors recursos possibles o amb el menys temps possible.
I llavors la diferència amb un assessor? Vale. Què fa l'assessor?
Llavors ve després.
Ah.
Un cop que ja tens el teu pla financer, llavors anem al mercat a veure què hi ha, vale? Què és el que nosaltres necessitem i no al revés. Que normalment molta gent va a buscar el producte d'inversió, m'ho invento, eh? Si és inversió en aquest cas, doncs aviam quin producte li dona més rentabilitat, però com que no té un pla financer que esté assessorat, tindrà problemes perquè no sabrà realment què és el que vol. Nosaltres, quan ja tenim el nostre pla financer, anem a buscar al mercat quins professionals tenim.
Clar.
Llavors anem a l'assessor financer, que sí que ens diu quin tipus de producte ens pot oferir.
Per tant, entenc, Dani, que tu no treballes per cap banc, no treballes amb cap producte, o sigui, tu no reps res de tot això.
No, com a planificador financer, no. Jo no represento a cap banc ni a cap asseguradora.
Parlaves ara fa un moment del tema dels objectius i m'agradaria preguntar-te aquestes preguntes que ens hem de fer, no?, per veure si realment necessitem o no necessitem un planificador financer. Quines són les preguntes que ens hauríem de fer per dir val, sí, d'acord, necessito algú que m'ajudi?
Sí, doncs mira, jo et dic, per exemple, preguntes que es fan als clients que m'arriben, no? De dir, per exemple, com puc, tinc diversos deutes, no? Pues com puc reestructurar aquests deutes i poder pagar menys diners, si es pot fer, per exemple.
Molt bé.
Una altra cosa, doncs, molta gent, sobretot de la meva edat, que ja som una mica grandets...
No res.
Pensem en la nostra jubilació, com quedarà la nostra jubilació? Perquè tenim clar que avui dia amb les pensions cada vegada tindrem menys pensió i hem de cuidar-nos nosaltres mateixos de que tinguem allà una bona jubilació. No podem deixar que passi el que passi.
A l'aire, no?
Ho hem de gestionar prèviament.
Clar.
Altres preguntes també que ens podem fer, jo que sé, una família, pues, es pot preguntar si em vull comprar una casa, què haig de fer, no?, per poder comprar-la? Què necessito? Quin estalvi haig de tenir?
Quant temps, no?
Clar, quan ho planifico? O, per exemple, si el qui tingui fills, dir, pues, quan arribi el moment de que els fills, si li vull pagar la universitat dels fills, ho podré fer? Tindré suficients recursos o no? I tot això es pot planificar. Sempre hem de pensar quins objectius tenim. Tota la teva vida, és a dir, a què vols dedicar diners? Pues vols comprar-te una casa, vols comprar-te un cotxe, pagar-li els estudis als fills, viatjar cada any i destinar uns diners? Pues tot això són objectius que has de tenir en compte.
Veig que són objectius molt quotidians, és a dir, són objectius que tots podem tenir al llarg de la nostra vida, no? De fet, jo crec que fins i tot els hem de tenir, aquests objectius, no?
Sí, són, aviam, més o menys tothom pot tenir els mateixos objectius a la vida. Coses bàsiques, tothom s'haurà de comprar un cotxe, o quasi tothom, una casa, si té fills haurà de pagar els estudis, coses bàsiques. Després cadascú pues, té les seves aficions o objectius diferents, però bueno, bàsicament són aquests, principalment. Mm.
Clar, Dani, si ara algú ens està sentint i diu, ostres, clar, però això deu costar molt, vull dir, deu haver-hi molta feina per fer tot això. Hi ha molta feina per fer tot això?
Home, hi ha feina perquè no, és una cosa que normalment no hem fet.
Yeah.
Llavors costa primer, no?, enfrontar-se als teus números, no?, veure la realitat. Mm. I l'única manera de fer una bona planificació és tenir els números sobre la taula, no? Veure quins són realment els teus números. Jo em trobo moltes vegades, no?, que diuen, sí, sí, jo faré això. Quan fan el pressupost, no?, és una cosa, però dic, bueno, si fins ara no ho has fet,
potser...
qui et diu que a partir d'ara, no?, per art de màgia ho aconseguiràs. Mm. O sigui, és una cosa de treball constant.
Mm-hmm. A no ser que et toqui la loteria, per art de màgia és el que dèiem abans.
Sí, sí,
eh?
Però bueno, si et toca la loteria, mira, et puc dir també...
Aviam.
Que les estadístiques diuen que el 85% de les persones que li toca la loteria, al cap de 3 o 5 anys, estan igual o pitjor del que estaven abans.
Mare meva, perquè no hi ha hagut aquesta gestió.
Clar, no hi ha gestió. I això passa també, per exemple, amb futbolistes o gent que ha guanyat molts diners i no saben gestionar.
Temps.
Al final arriba un punt que, clar, no saben gestionar aquests diners i de poder viure una vida supertranquil·la, doncs acaben tenint problemes econòmics.
Crec que ens acabes de donar també un dels motius principals per contactar amb un planificador financer, Dani? Clar, si ara, per exemple, estem doncs, arrencant aquest, tot i que estem a final de mes, però tot i així estem arrencant aquest 2026 i ens haguessis de dir algun objectiu que hem de tenir clar per aquest any financerament parlant, quin seria?
Jo, més que objectiu clar, és que cadascú decideixi a què vol destinar els seus diners. Mm-hmm. Perquè és molt fàcil dir, mira, m'he gastat els diners en aquestes coses, no?, quan ja ha passat, però és dir, per avançat, a què vols destinar els teus diners? Que al final és la teva energia. És tu treballes, guanyes un diners, doncs a què vols dedicar aquells diners?
Mm-hmm. I són realistes els objectius que ens marquem la gent?
Bueno, ja...
Quan et venim a dir, escolta, mira...
Normalment, al principi, no.
Els objectius són molt... És que m'ho semblava.
Bueno, perquè tampoc saben, com que mai ho hem fet, no saben ben bé com han de ser aquests objectius, no?
Yeah.
Al final, un objectiu és qualsevol cosa al que vulguis destinar uns diners. I has de posar una quantitat, quina quantitat necessitaràs i en quin temps. Jo què sé, si serà d'aquí 3 anys, 5 anys, 1 any, doncs això ho hem de definir. I no val a dir que vull tenir... 500.000 euros, no?, per exemple,
ja,
sinó que
realista.
Hem de dir a què vols dedicar aquests diners.
Mm-hmm. Dit això, el més important, si ara algú ens està escoltant, on et podem trobar, si algú té alguna pregunta o et vol proposar algun tema de cara a doncs, la propera secció d'aquí a unes setmanes, Dani, com ho hem de fer?
Doncs mira, em podeu fer arribar per mail a hola@soydanisanchez.com. Mm-hmm. I aquí em podeu fer qualsevol tipus de pregunta o si voleu que parlem d'algun tema concret, doncs m'ho envio per mail.
Mm-hmm. Les preocupacions, abans has dit un parell de coses, els deutes i la jubilació. Jo crec que això són dues coses que la gent ens preocupen. Si tenim deutes i què passarà quan ens haguem de jubilar, si és que podem, no?
Sí, sí, exacte.
D'això en parlarem en aquesta secció, el Parlem de diners. I per acabar, Dani, el teu lema, que sé que en tens un i que a mi personalment m'agrada molt.
Pues mira, jo sempre dic que els diners no són només números, que darrere hi ha la teva vida. I el meu propòsit és acompanyar-te a viure amb tranquil·litat financera. Fins la propera.
Doncs Dani Sánchez, moltíssimes gràcies per el que ens has explicat i ens retrobem d'aquí unes setmanes amb el Parlem de diners. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ja s'ha retirat per complet el vagó del maquinista del tren de l'R4 accidentat a Gelida. Aquest cap de setmana el personal de Renfe ha estat treballant per desballestar el primer vagó, el més malmès, que ja s'ha retirat des d'aquest passat dimarts per començar les tasques de reparació de la zona. El que continua encara són les tasques de desbrossament i neteja. D'altra banda, la P7 continua amb dos carrils tallats en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní. El tram de l'accident, però, continua amb un sol carril, provocant grans retencions. Entre dilluns i dimarts, de fins a 8 km en hora punta, segons Trànsit. Un estudi científic ha confirmat que els gegants vells de l'Arboç són els més antics de Catalunya i d'Europa. Les anàlisis històriques i tècniques situen l'origen dels seus caps entre els anys 1670 i 1678, ja que provenen de figures religioses del retaule major de l'església de Sant Julià, obra de l'escultor Domènec Rovira el Major. Tot i que el retaule va ser destruït durant la Guerra del Francès, les figures es van salvar i cap al 1827 es van reutilitzar com a caps de gegants, convertint-se en elements festius. El projecte de restauració i estudi, amb proves científiques realitzades al Museu del Prado, ha permès confirmar la seva gran antiguitat i valor patrimonial. Actualment, la geganta conserva un 75% d'estructura original, mentre que el gegant és una peça totalment original. El projecte, impulsat per l'Ajuntament de l'Arboç i entitats locals, consolida aquestes figures com un patrimoni històric únic a nivell europeu. L'Axan Busto actuarà a la Festa Major de Vilafranca en un concert de pagament en el marc dels seus 40 anys. El grup català actuarà el 30 d'agost a la Zona Esportiva en un concert d'aniversari amb entrades a la venda a partir d'avui dimecres a les 10 del matí a la web oficial de RGB Music a un preu de 25 euros. La Festa Major de Vilafranca acollirà un dels concerts més destacats d'aquesta edició amb la celebració dels 40 anys de trajectòria de l'Axan Busto, una de les bandes més emblemàtiques del pop-rock català. El grup oferirà un concert especial d'aniversari el 30 d'agost, coincidint exactament amb el dia del seu primer concert, celebrat el 30 d'agost de 1986. Tornen els cursos gratuïts a l'Ajuntament de Sant Martí. L'espai de la gent gran aquesta setmana ha començat a acollir els cursos gratuïts que organitza l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca. Les inscripcions es poden fer fins a exaurir-se les places trucant al telèfon 93 899 11 11 o bé de forma presencial els dilluns, dimarts i dijous de 9 del matí a 2 del migdia. S'ofereix un taller de musicoteràpia, un de manualitats, un taller d'estimulació cognitiva i creativitat, un altre de memòria activa amb jocs mentals i un taller de lectura i de debat de textos inspiradors.
Penedès en xarxa.
A les espurnes literàries sempre reivindiquem la lectura i conversem amb escriptors i escriptores. Són converses i propostes que van a càrrec de l'Anna Ruiz Mestres, que ens acompanya un cop al mes. Bon dia.
Molt bon dia.
L'efemèride amb la qual t'agrada començar avui és d'una escriptora molt i molt popular.
Moltíssim. Aquest 12 de gener va fer 100 anys de la mort de l'Àgata Christie. Qui no li sona l'Àgata Christie? I va morir el 12 de gener, com us he dit, el 1976, a Wallingford, i, com sabeu, és una escriptora emblemàtica del 20, però sobretot és emblemàtica per la novel·la policíaca. Era filla d'un nord-americà i d'una britànica. La seva mare la va educar, no va anar, va anar molt poc a l'escola, ara vinc, ara entro, ara surto, i a casa seva van procurar que tingués una cultura general important i la van enviar, mira, coses de la vida, a estudiar piano i cant a París. I quan comença la Primera Guerra Mundial entra a treballar com infermera i auxiliar de farmàcia i en allà aprèn doncs coses que després farà servir de toxicologia en els seus, en les seves històries criminals. No té una novel·la que diguis, ui, amb això va catapultar, sinó que va creixent a poc a poc, però a la seva millor època potser ens sona a tots l'assassinat a l'Orient Express, mort al Nil, etc. Aquesta és la catapulta a la fama. I està traduïda a més de 100 llengües i té anècdotes així especials. Per exemple, l'any 26 desapareix 11 dies, no saben on és, estava en un hotel Harriet i la buscaven admiradors i tot això. Al final ella torna a aparèixer, no explica per què, però s'intueix potser perquè havia mort la mare, es havia separat, però no se sap per què. Després li encantava disfressar-se, es posava ulleres de sol, barrets, i llavors s'anava a observar la gent i anava prenent notes per com serien els seus personatges. I també li agradava moltíssim els enigmes, els trencaclosques, que també es veuen en la seva narrativa. Era una dona molt discreta, amb un humor molt subtil, i deia que escrivia per divertir-se una estona. I, mira, avui parlaré de Netflix, que no m'agrada, però en just aquest 15 de gener, suposo que ells sí, amb la voluntat d'homenatjar-la, han recuperat Seven Dials Mystery, que aquí en castellà es va, i en català també, com les set es va traduir com les set esferes, i me la vaig mirar per explicar-vos-ho.
És una minissèrie, oi?
És una minissèrie i, bueno, s'allunya força de la novel·la. Però suposo que ho fan perquè els deuen pensar que ella és una narrativa, un argumentari potser una mica antic. No ho sé, però em sap greu perquè al final em va decebre. Però mireu-la, perquè hi ha gent que no la llegirà, almenys mireu-la. I un prec, una súplica. No tenim res traduït en català, només aquestes esferes, una novel·la que li vam posar els 10 negrets nosaltres, que per columna als 70 es fa una bona tongada de traduccions. Això, com sabeu, les editorials passa a 62 i ara no tradueixen res.
Està descatalogat.
Sí. I, doncs, si remeneu per la xarxa, trobareu, per exemple, l'assassinat a l'Orient Express, però amb aquestes versions així, fantasmes i aquestes coses. I encara més sobre aquesta novel·la, que sabeu que hi han hagut moltes pel·lícules, però el 2017 el Kenneth Branagh en va fer una, que la podeu mirar a Disney+. I, mira, per les àvies i per les mames també hi ha un videojoc, i podeu comprar el videojoc si us fa mandra llegir. Però reivindico que, per favor, es normalitzi que no tinguem aquesta escriptora en català i dono la benvinguda a la nostra convidada d'avui, que és la Nati Soler Alcaide. Bon dia, Nati.
Hola, bon dia.
Molt contents de que estiguis aquí.
Jo molt contenta de ser-hi.
La Nati la coneixem quasi tots, però per dir dues o tres coses d'ella. Ella sabeu que és una gran poetessa i jo l'admiro moltíssim per aquesta vessant seva, però és una narradora, és escriptora de teatre, fa col·laboracions en coses d'art, és una dona incansable i crec que avui acabarem el programa amb una molt bona notícia.
Sembla que sí.
Ens ho guardem pel final.
Ens ho guardem pel final,
Ho tenim molt clar totes dues, ens ho guardem.
Ell ha publicat quasi una trentena de llibres, en cito dos. El primer amb el qual la vaig descobrir, que és Poemes de Pedra Seca, de l'any 2006. I després, perquè vam presentar aquí a Vilafranca, Portes Obertes, Tancades, que canvien la vida, amb fotografies de l'Olga Progené. I també la Nati ha guanyat un tou de premis literaris, que també us en citaré només tres, la Nit Literària Andorrana amb La Casa amb Set Butxaques, el Premi de Poesia Màrius Torres amb La Lentitud del Ramat i el Premi Antoni Matutano de Vila d'Almassora per Motor de Sang, que vaig tenir l'honor de fer-li el pròleg. I res, anem per feina, perquè
deixa'm,
avui...
Deixa'm dir una cosa.
Digues una cosa, va.
Que és de Llorenç del Penedès.
Ai, sí, que no ho he dit.
M'agrada molt que reivindiquin el nom del poble, perquè m'estimo molt el poble.
No, i a més perquè també parlarem no de Llorenç, però sí del Baix Penedès, sí. Per tant. Jo, Nati, començaria dient que el poema, ai, que el llibre es diu L'ànima de la pedra seca, i et diria si ens pots explicar una miqueta que aquest llibre no només és poesia, sinó que també ha implicat pintura, música, ruta literària. Com neix tot això?
Aquest llibre neix d'una fotografia. A mi un dia pel mail m'arriba una fotografia d'una barraca. Jo instintivament aquella barraca em va suggerir alguna cosa i vaig respondre a la persona que m'enviava la fotografia amb un poema. L'endemà la persona me n'envia un altre, jo responc amb un altre poema. I no me'n vaig adonar que teníem 18 poemes fets sobre 18 fotografies que m'havien anat enviant pel mail. Me les enviava rebotades, però venien d'una persona que ens havien vist alguna vegada, però no en coneixia, no s'atrevia a enviar-me-les directament. Me les enviava el pintor Joan Descalç, del Vendrell. Però venien del Cugat, una persona molt coneguda en el món de la pedra seca, del grup d'amics de la pedra seca de Sant Vicenç de Calders. Bé, doncs, estàvem enviant-me les fotografies d'una ruta literària. Un grup de persones, en inici eren 3 persones, després s'hi van ajuntar una pila de voluntaris, es van dedicar a netejar tota una zona que estava menjada pel bosc, que salvatge completament, i recuperar elements de pedra seca. I eren aquestes 18 barraques, totes no són barraques, hi ha altres que són altre tipus d'elements de pedra seca, però que estaven absolutament... O sigui, si passejàveu per allà, hauríeu pensat que era un bosc, i en canvi no. No es veien, les van destapar totes, netejar totes, i va sorgir aquestes barraques i van fer una ruta que és visitable. Per tant, el llibre, i aleshores el Joan Descalç, que és el que em derivava les fotografies, el que me les rebotava, va fer pintures sobre aquestes barraques i vam convidar a la colla d'artistes amb els que col·laboro des de fa més de 20 anys, Art Polièdric, i tots hi van fer la seva aportació. S'hi va fer una música, s'hi va fer ceràmica, es va fer fotografia, i va quedar un conjunt que es va exposar al Vendrell.
Bueno, tota una dona del Renaixement, no? Totes les arts juntes. Escolta, Nati, jo penso que el llibre, com diu el títol, travessa una mica la pedra seca, però també hi toques temes, com acabes de dir, del territori, però també hi ha una part més existencialista, parles del present, parles del finitud de la finitud de l'existència, parles dels abans passats. Com ve tota aquesta aigua barreig, diguem-ne?
Tot això ve de la infantesa, m'ho fa descobrir precisament el llibre que has citat abans, que és el primer pel que em vas llegir, els poemes de pedra seca, i ve de la infantesa perquè els meus pares eren pagesos, i a les vacances de Nadal, els dissabtes, tots cap als temps de fer caure olives, anaven tots a fer caure olives, jo inclosa, encara que era molt petita, i quan feia massa mal temps, fa massa fred, nena, cap a la barraca. La nena era extraordinàriament inquieta, però jo no sé què passava a la barraca de pedra seca, que jo entrava allà, i era com un altre món que em protegia, que em feia imaginar, i jo em podia estar hores i hores mirant la pedra seca, mirant les pedres que componien aquella barraca. Un misteri que després l'he descobert, després me'l van fer descobrir el Josep Vallès, que és el coautor dels poemes de pedra seca, i sobretot el Benjamí Català, tots dos bisbalencs, i de la mà d'ells vaig descobrir que la pedra seca no és posar una pedra sobre l'altra, sinó és fer un edifici tel·lúric en el qual tu et sents unit amb la terra i et sents terra i te n'adones que no ets superior a res ni ets més que res, ets un tros de terra més que està allà dintre, entre les pedres, com qualsevol trosset de terra dels que hi ha. I aquest estar allà dintre em va fer pensar i me'n vaig adonar que la meva reflexió començava en aquell moment. Per tant, la poesia és reflexió. I
què et sembla si llegim un petit esbós d'algun poema que...
Sí. Mira, per exemple, has parlat que parlo de molts temes. Un dels temes que a mi m'interessa moltíssim és el feminisme. Però el feminisme ben entès, no el feminisme d'aixecar una bandera i res més, sinó un feminisme de no renunciar. Us llegiré un poema que neix d'una d'aquestes fotografies d'una barraca, en la qual, quan jo la veig, la fotografia, penso, aquí han d'haver-hi serps.
Sí.
I pensar, aquí han d'haver-hi serps, em porten a escriure això que us llegeixo. Veus el taló nu de la dona? És feble. L'únic feble que hi ha en ella. La dona n'és tan poc de feble que no ens tem ni a nosaltres, les repudiades, les pobladores dels pedregars. La dona sap fer llet de la seva sang. D'ella depenen les nacions. El món sencer és dependent i addicte. Nosaltres, de la nostra sang, en fem verí. Verí per a corrompre qualsevol sang. La dona ho sap i ens defuig. Sense proclames inútils ens relega a la foscor, a la tenebra palmària, on el demà esdevé pedra cantelluda, viva per sempre en el fred indeleble.
Molt bé, preciós. Gràcies. Escolta'm, Nati, quan escrius, en fa servir molta sinestèsia, sobretot lligades al vent, a l'aigua, a la pedra. Jo crec que s'humanitzen els teus versos amb tot això i que una mica s'aterrapa la pell, no?, el teu text. Penses que ara posaré tot de sinestèsies aquí o allà? Com poses això amb solfa?
A mi em sorprèn, perquè jo sóc una persona, encara que sigui poeta, sóc tot el contrari del que s'entén per un poeta. Sóc una persona molt lligada a la terra, que toco molt de peus a terra, i a mi em ve un primer vers, i a partir d'aquest primer vers penso que al darrere hi ha una idea, i aleshores ve la reflexió. Em puc passar reflexionant mitja hora o em puc passar reflexionant tres setmanes, i al final neix un poema. Però en cap moment està preconcebut, posaré això per fer més bonic, allò per fer-ho més entenedor. No, el poema sempre és fruit de la pròpia reflexió i de l'observació directa del món i de la realitat, que m'interessa moltíssim el que passa a l'entorn i més enllà.
Abans has parlat de la infantesa, i crec que lligada a la teva infantesa es desprèn una figura important, que és la padrina, i també hi ha un moment que parles del pa amb vi en sucre, i em va fer moltíssima gràcia perquè qui se'n recorda del pa amb vi en sucre? Doncs nosaltres, que tenim una edat, però la gent no sap ni què és.
No.
Doncs, no sé, aquesta infantesa i aquesta, ara has parlat del feminisme, aquesta reivindicació de les dones, hi ha algun moment que reivindiques la teva padrina?
Sí.
Si ens expliques una mica per què, i potser pots triar un fragment d'aquell poema, perquè és molt llarg i si no, no podrem fer res més.
Reivindico la meva padrina, la meva besàvia, que n'hi deien padrines, perquè
I tant.
Nosaltres, això d'àvia, per nosaltres és novetat, àvia ho hi ha, i ja hi ha encara més novetat, però eren padrines, era la padrina de casa, que, bé, aquesta senyora, jo no la vaig veure, no la vaig conèixer, i era una dona que tenia un mèrit molt gran, perquè a casa sempre explicaven que aquella part de la casa l'havia fet la padrina Antònia. La padrina Antònia era una dona pagesa, que no se'n sap res d'ella, només que, bé, que era la padrina de casa, devia morir jove, ni sé quan va morir, no sé absolutament res d'ella. Només va quedar constància un tros de casa, perquè ella es dedicava a recollir pedres i a guardar-les a casa i anar fent paret. Suposo que era paret de pedra seca en el fons, però va construir una part de la casa d'aquesta manera. Després he parlat del fenomen en altres, en persones, després del poema, d'haver escrit el poema, d'haver-se publicat, i resulta que és un fet que no us diré habitual, però que altra gent ho han sentit explicar a casa seva.
Ah, mira que interessant, no?
Sí, quantes connexions amb la pedra seca
sí,
que tens.
Sí, és que havies de parlar de la pedra seca.
Havies de parlar de la pedra.
Era
us llegeixo un trosset d'aquest poema que es diu Pedra, pedra, i dedicat a la meva padrina Antònia, a la meva besàvia. L'Antònia era així o potser era aixà? Alta, baixa, grossa, prima, morena, rossa, o era potser pèl roja? Era d'aquí o va venir d'un enllà inconegut, proper, llunyà? No sabíem si feia tossa, si sonava escataret o tenia veu de l'osa. Podria ser que mai hagués escrit ni vers ni prosa, però el que sabem del cert que l'Antònia va deixar fet i ben fet, pedra a pedra, ja no us en llegeixo més, perquè ja us he explicat què va fer l'Antònia, i el poema, això, tal com deia l'Anna, és llarg. I
molt bé.
Explica la feina de la padrina.
I en molts poemes, bueno, el lèxic és molt bo per mi, perquè no, nosaltres aquí parlem de pedra seca, però tu parles de còdols, de jo què sé, i fas una mica de cartografia també de les plantes, de la farigola, dels lliris silvestres, dels animals, els cargols, etc. I també dius, parles d'aquesta ressecó d'aquest paisatge, no? És una reivindicació no pròpiament del paisatge, sinó també d'aquest canvi climàtic, o és simplement dir, no, el que ens envolta és això, estimem-nos-ho?
És tot plegat, ens envolta això i ens ho hem d'estimar i no sabem què ens vindrà. Recentment he participat en una exposició de la pintora Maria Teresa Baltasar, jo vaig fer els textos d'aquesta exposició, es van projectar uns textos, i l'exposició es deia La fe del pagès. La fe del pagès perquè la gent que, no, jo ja no sóc pagesa, però vinc de família pagesa per totes bandes, doncs tothom pensa que s'arreglarà. El pagès sempre creu que allò es superarà. El pagès és una persona absolutament positiva i absolutament convençuda que tot anirà bé i no para de lluitar. Penso que aquesta fe del pagès, com aquesta exposició que deia de la Maria Teresa Baltasar, és el que hem de fer tots. I aleshores parlo de natura, parlo dels problemes que té la natura, perquè és una reivindicació constant, però sempre en aquesta esperança que ho superarem i que anirem a millor.
I que anirem a millor. I després hi ha com un filet que va travessant el llibre, que és la llum, i que va donant força, va donant comunió amb els temes de l'obra. Potser tindries un petit poema pensant en això?
Sí, la llum m'interessa moltíssim perquè a mi m'agrada molt la pintura. I la pintura és l'element... Ai, perdó, la llum és l'element principal de la pintura. Per tant, la llum sempre m'hi vaig fixant. I aquí us llegiré ara un poema que es diu Llum interna, que és la llum que jo capto quan entro dins d'una barraca, allò que us deia, que m'hi havia passat moltes hores. El sol cou la llum a foc lent. Per saciar-se, els ulls la tamissen. La terra l'acull per abraçar-la, amanyagar-la, endolcir-la en grans de cristall estrellat. Preserven la llum per a plantar cara al fred que galleja, per a raptar la calor irreverent, per fer de mirall de nostra ànima adormissada, irada o serena.
Molt bé, Nati, ens queden ja pocs minutets. Jo sé que hi ha una cosa, una bona notícia, que m'agradaria que ens l'expliquessis, i quan ens ho hagis explicat, si ens queda una miqueta, doncs si podem tancar amb un poema, perquè què millor per comprar el teu llibre que sentir-te tu llegint els teus poemes. Explica.
La bona notícia és que hi ha una perfumista, que és l'única perfumista de la península Ibèrica, perfumista artesana, o sigui, que fa el perfum, un perfum concret per cada cosa. I aquesta perfumista actualment està donant classes per tot el món, últimament ha estat donant classes a l'Índia. Bé, doncs aquesta perfumista es va posar en contacte amb mi per fer-me saber que havia llegit el llibre, que li havia agradat molt, i que li estava fent el perfum, que està fent el perfum de la pedra seca.
Ostres! Oh, en sèrio?
En sèrio. I que ara el perfum s'està coent, com aquell que diu, i que suposa que a finals de primavera o a l'estiu el perfum estarà llest per mostrar-lo al públic i podrem presentar un llibre amb perfum. Amb perfum de pedra seca.
Potser aquesta noia, com es diu que es deia?
Esperança Casas.
Doncs l'Esperança potser voldrà que vinguem aquí i parlem de com ha fet el perfum a través del teu llibre o així.
Ens encantaria venir a explicar com fas perfums, perquè és interessantíssim sentir-la explicant com fa un perfum que no té res a veure amb un perfum industrial. És una cosa purament artesana i manual, i ho fa tota sola, i bé, ha perfumat moltíssimes coses. És una persona que té molts premis internacionals, una gran perfumista.
Ostres, bueno, quina sorpresa, no?
Sí, 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 sí.
És que la Nati sempre ens porta coses sorprenents que no sabem, el perfum del llibre, vull dir, és que això... Bueno, doncs, Nati, què et sembla si tanquem amb un poema?
Mira, us llegiré, ja perquè hem parlat de perfums com a bona notícia, us llegiré un poema que parla de perfum, es diu Entrades. La pedra fa olor de terra, de líquens, de foscor tèbia, de vella claror covarda, d'esparreguera ufana. Fa olor d'aigua prenyada, amarada de pedra, de terra. Ens franqueja les entrades.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Nati. Molts èxits, que continuïs estant posada en tants i tants projectes i nosaltres t'anirem entrevistant perquè ens posis al dia.
Escrius cada dia, Nati?
Pràcticament sí, 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 sí. Moltes gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres parlant de l'ànima de la pedra seca.
Molt bé, gràcies a tu.
És la Nati Soler Alcaide, la convidada d'aquestes espurnes que ens ha costat una vegada més l'Anna Ruiz Mestres, que tornarà d'aquí a un mes. Gràcies a totes dues, que vagi bé.
Gràcies a tu.
A reveure.
Fins després. Ai, fins aviat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara un parell de minuts de publicitat i de seguida el butlletí de notícies de les 10 del matí. Expliquem què passa més enllà del Penedès, més enllà de casa. Ens posem al dia i ens retrobem a les 10 i 6 minuts, tot presentant l'edició 2025 del Wine Travel Observer, que impulsa l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca, i parlant també de formació continuada i subvencionada com el curs de direcció estratègica.